És. Les bitlles catalanes són un esport addicional català consistent en llançar uns bitllots, unes bitlles petites, contra unes bitlles situades a una determinada distància, a fi de tombar-les. Actualment el practiquen prop de 2.000 persones a tot Catalunya, on hi ha més d'un centenar de clubs. Des del 30 d'agost de 2007 ençà, la Federació Catalana de Bitlles i Bowling està reconeguda de ple dret per la Federació Internacional.
Gràcies, Noelia Silvero, des de Ràdio Constantí. Del Tarragonès ens anem al Baix Segrià, perquè el municipi d'Aitona proposa una enquesta ciutadana sobre la ubicació del mercat setmanal que es podrà participar a través de butlletes que s'hauran d'entregar a les dependències municipals. Les votacions es podran dur a terme en el termini establert del 25 de juliol fins al dia 6 d'agost. Informa des de Ràdio Rosselló, Ferran Capdevila.
Bon dia. L'Ajuntament d'Aitona impulsa aquest mes de juliol un nou procés de participació obert a tots els veïns i veïnes per escollir la ubicació del mercat setmanal d'Aitona mitjançant una enquesta ciutadana entre els aitonencs i aitonenques. En aquesta enquesta es proposa traslladar el mercat setmanal d'Aitona a una nova ubicació, la plaça del Pavelló d'Esports al carrer Joan 23. Aquest emplaçament ofereix la possibilitat d'encabir un nombre superior de parades en comparació amb el carrer Quixeret i disposa d'una major superfície per a poder accedir, transitar i estacionar. Cal recordar que el mercat setmanal d'Aitona té lloc cada dimecres de les 9 del matí a les 2 del migdia al carrer Quixeret. La ubicació actual del mercat al centre del poble dificulta tant la mobilitat com l'accés i l'estacionament dels vehicles i vianants que circulen i volen accedir a l'espai. L'emplaçament té una capacitat màxima per a 13 parades.
Benvingut al programa més refrescant de l'estiu. Si ets de costa o de muntanya, no et preocupis que nosaltres ho tenim tot. Vine a passar una bona estona cada matí de dilluns a divendres d'11 a 1. Mar i muntanya. Un programa elaborat per Ràdio L'Escala, La Veu de Sant Joan, Ràdio Salrà i Ràdio Vilafant amb el suport de la xarxa de comunicació local. Benvingut al teu programa d'estiu.
Molt benvinguts a un dia més al Mar i Muntanya, aquest programa refrescant que fem conjuntament les quatre emissores de Terres Gironines, Ràdio L'Escala, La Veu de Sant Joan, Ràdio Salrà i nosaltres, Ràdio Vilafant. També comptem amb Ràdio Llançà i Ràdio Montgrí, que ens escolten des d'aquí. Els hi fem una salutació. Tot plegat gràcies a la xarxa de comunicació local. Comencem un programa més, comencem un Mar i Muntanya més per recórrer doncs, l'actualitat, per portar-hi llibres, per portar-hi jocs de taula. Avui tenim un dimarts completet. Anem abans que res a saludar els nostres companys que estan aquí a l'estudi presencialment, podríem dir, en Víctor Grau, bon dia.
Molt bon dia, Mercè.
En Josep López, bon dia. Anem a recordar quin és el dia mundial avui, perquè té a veure amb cetacis, oi?
Doncs sí, Mercè, avui és el dia mundial de les balenes i els dofins. És un dia internacional molt divertit, no?
Ja riu el dofí,
Sí, sí, home, és el seu dia.
Exacte. Home, animals molt intel·ligents, d'altra banda, eh? Això què era, una balena?
Això mateix, ens acompanya per...
Saps que...
És la mascota del programa d'avui.
Exacte, saps que al Cap de Creus hi ha dofins i rorquals?
Ah, sí?
Sí, rorquals, que és un tipus de balena que passa, eh? No és que hi visqui tot l'any, però el rorqual hi passa pel Cap de Creus de camí cap a la costa italiana a alimentar-se. Jo n'he vist, de dofins a tocar roses, o sigui que si mantenim el mar bé, doncs podem seguir tenint aquests companys de bany, que són els dofins. I anem cap a les efemèrides, el que és l'actualitat passada, que li dic jo a Josep.
I mireu, el 1931 començava a Girona la campanya Proestatut de Catalunya amb una reunió a la comissaria delegada de la Generalitat entre les principals entitats polítiques i culturals. Avui fa 59 anys que moria a Girona l'arquitecte Isidre Bosch Bataller, autor, entre d'altres, del projecte de la fàbrica Brilles i Pagans de Salrà, una de les ràdios que formen part d'aquest programa. El 1980, Ramon Codina pren possessió del càrrec de governador civil de les comarques de Girona en substitució de Josep Donadeu. I fa 33 anys, avui, el 1986, Felipe González era reelegit com a president del govern d'Espanya.
Precisament, tenim un ple d'investidura de govern espanyol en marxa.
I ara la cosa va d'incendis. Ja sabeu, l'estiu és època d'incendis perquè us porto dues efemèrides relacionades a això, amb un foc. Fa 23 anys, el 1996, es produïen dos incendis a la ciutat de Girona, un a la vall de Sant Daniel i un altre a la zona de la torre de telecomunicacions. Segurament molts de vosaltres el recordeu, va ser el 2012, ara fa 7 anys, els incendis de l'Alt Empordà. Van començar, de fet, ahir va ser quan van fer els 7 anys, no? Però avui, que van iniciar, però avui és el dia en què estava en plena
ebullició. Sí, va durar 6 dies aquests incendis.
Va durar 6 dies, va cremar unes 13.963 hectàrees de 18 municipis, va causar dues morts i va cremar durant això, que dèiem més de 6 dies, durant uns 6 dies. Per tant, és això, no? És va ser el més important des de 1986 i és un incendi recordat per molts de nosaltres.
Sí, ja que parlaves d'incendis, aquest matí n'hi ha hagut una. Exacte. A Figueres, eh? Sí. A un carrer del centre de Figueres, però ja està completament apagat. Anem a posar-hi una miqueta de música i anem de seguida en pocs minuts a saludar els nostres companys, a repassar l'actualitat. No fighting, Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. Hey. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Hey. Bonita. Hey. Picasso. Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. Hey. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. See, baby, this is perfection.
Hey, girl, I can see your body moving, and it's driving me crazy. And I didn't have the slightest idea until I saw you dancing. Yeah. And when you walk up on the dance floor, nobody can ignore the way you move your body, girl. And everything's so unexpected, the way you right and left it. So you could keep on shaking it.
Never really knew that she could dance like this. Yeah. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama?
Shakira, Shakira.
Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go real slow. Don't you see, baby, I see it's perfect. Baby, now I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. To see, baby,
Shakira,
this is perfection.
Shakira.
Oh boy, I can see your body moving, half animal, half man. I don't really know what I'm doing, but just seem to have a plan. My will, I'm self-restrained, have come to fail now, fail now. See, I'm doing what I can, but I can't, so you know that's a bit too hard to explain.
So sexy, AM and fantasy, a refugee like me back with the Fugees from a third world country. Uh-huh. I go back like when Pac carried crates for Humpty Hump. We lead a whole club dizzy. Yeah. Why the CIA wanna watch the Colombians and Haitians? I ain't guilty, it's a musical transaction. Bobo, Zobo, no more do we snatch rope. Refugees run the seas cause we on our own boat.
I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go, real slow. Baby, like this is perfect. This is perfection.
No fighting, no fighting, no fighting,
no fighting.
Fa calor, eh? Vine't i refresca't amb nosaltres. Mar i Muntanya en directe d'11 a 1 del matí.
Doncs després d'aquest èxit de Shakira, doncs anem a posar matèria, anem a saludar els nostres companys de les diferents emissores que fan possible dia rere dia aquest mar i muntanya. Anem cap al mar, anem a saludar a aquesta hora en Quim Agustí des de Ràdio Llançà. Bon dia, Quim, què ens portes?
Bon dia, des de Llançà. Doncs bé, avui el que farem serà pas de les coses que tenim a la venda a la Casa de Cultura de Llançà, les entrades que tenim a la venda per propers espectacles, però abans de tot començar per recordar que demà, dimecres, a les 8 de la tarda, tenim cinema gratuït a la Casa de Cultura de Llançà, El Regreso de Mary Poppins. Recordem, demà a les 8 de la tarda, cinema familiar gratuït a la Casa de Cultura de Llançà, El Regreso de Mary Poppins. I el que es deia, coses que tenim previstes, que hi ha les entrades a la venda, tant a tiquetea.com com a la Casa de Cultura de Llançà. Comencem per el dissabte 3 d'agost, que a 2:15 de la nit a la Casa de Cultura de Llançà tenim The Magic Showman, el Mag Marín, que presenta aquest seu nou espectacle. I recordem que el Mag Marín va ser el guanyador del programa de televisió espanyola Pura Màgia, que és Premi Nacional de Màgia d'Espanya, Premi Nacional de Màgia de França i Premi Internacional de Màgia de Portugal. Doncs aquest, el Mag Marín, el dissabte 3 d'agost a 2:15 de la nit a la Casa de Cultura, entrades ja a la venda a la Casa de Cultura de Llançà o a tiquetea.com. I després un altre dels espectacles que tenim per aquest estiu, per aquest agost, que és el concert que ja portem 4 anys fent-lo i que té molt d'èxit a la Gola del Port de Llançà. El primer any va ser Blaumut, el segon any va ser el grup Manel, l'any passat van ser els Amics de les Arts, i aquest any, el 14 d'agost, a la Gola del Port de Llançà, ens acompanyaran Sau 30. Sau 30 és el grup de Sau, el llegendari, de fa 30 anys, capitanejat per Pep Sala, que faran un concert de repàs a la seva història. La venda d'entrades també a tiquetea.com i a la Casa de Cultura de Llançà, 20 euros als adults anticipada, i els menors de 18 anys a 15 euros anticipada. I per últim, el dia 16 d'agost, tenim teatre a la Casa de Cultura de Llançà de Toni Albà i Fermí Fernández. Escrita i dirigida per Sergi Pompermeyer, tenim Ossos, divendres 16 d'agost, a 9:45 de la nit, a la Casa de Cultura de Llançà, també entrades anticipades a tiquetea.com i a la Casa de Cultura de Llançà. Aquests són els tres importants, o els tres actes més importants que tenim a llançar per aquest agost, que anirem recordant que les entrades ja estan a la venda perquè ningú es quedi sense, i això és tot per avui. A llançar amb una temperatura de 25,2 graus, però una humitat del 87%, que fa que sigui bastant irrespirable. Demà tornem a parlar. Bon dia.
Perfecte, Quim, moltes gràcies. Apuntat aquí de tot, doncs sort amb la calor, no sé, a la veu de Sant Joan, en Guillem Plamagum, ara li preguntarem a Sant Joan quina temperatura fa. Bon dia, Guillem.
Molt bé, bon dia a tots i a totes des de Sant Joan. Calor, calor, calor. 30 graus avui a les 11 del matí. A més, molta humitat. Jo aquesta nit les he passat peludes. De manera que molta calor des de la muntanya. I bé, nosaltres des del Ripollès avui estem pendents d'animalons, sobretot, perquè si fa una setmana us parlàvem de la plaga que tenim aquí de l'eruga del boix, d'aquestes polilles, aquestes acres que es diuen en català, aquestes erugues, no?, que després són acres, us hem de dir que ara fa uns dies que s'ha rebaixat una mica aquesta plaga, però fins a principi d'estiu, a principi de juliol, era doncs realment espectacular veure les nits doncs qualsevol farola molt i molt plena d'aquestes polilles. Avui sabem doncs que s'està fent una nova campanya per seguir l'expansió d'aquesta eruga. És un projecte d'alerta forestal i demanen doncs col·laboració ciutadana per controlar una mica aquesta espècie asiàtica doncs, que està, com us dèiem, molt present aquí al Ripollès i a comarques de l'entorn. De fet, l'alerta forestal prové sobretot de la Garrotxa, que és on va arribar primer aquesta plaga, a la comarca veïna del Ripollès. Aquest projecte, doncs, que està coordinat pel Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals, parteix una mica de la base de les observacions que s'ha fet en aquesta oruga des de l'octubre del 2008 fins a dia d'avui, contra doncs, més de 1.000 proves registrades, més de 1.000 exemplars. No? Recordem doncs, que aquesta eruga, un dels problemes és que per molt que se'n mati una tongada, per dir-ho així, no? Perquè ha fet molt fred o perquè hi ha hagut moltes pluges, aquestes són capaces de tenir doncs, més de 50 fills al dia, de manera que és per això doncs, que tenen tanta... tenen tanta, bueno, que reprodueixen tan ràpid i són tan fàcils de convertir-se en plaga, doncs que es preveu doncs que si no es controlen aquestes plagues fins al 2022 poden arribar a desaparèixer en més d'un 15% dels boscos del boix del Ripollès, cosa que és una xifra absolutament alarmant. No ho és tant potser amb boixos de jardí, amb els quals doncs és molt més tractable. I seguim parlant d'animals, en aquest cas d'isards, perquè aquesta setmana sabíem que els isards del Ripollès són resistents a una malaltia letal que està matant doncs, a gran part dels isards de la frontera dels Pirineus. Així ho demostrava un estudi de l'IRTA i de la Universitat Autònoma de Barcelona, on aquesta patologia viral, que arriba, com us dèiem, doncs, a matar gairebé el 80% dels exemplars, s'ha vist doncs, que hi ha algun gen recessiu que aquí els isards del Ripollès doncs, els ha fet immunes, no? Els ha fet immunes. Des de l'any 2001, aquests isards de tot el Pirineu pateixen aquesta malaltia que es diu malaltia de la frontera, es diu així, no? per aquests isards, perquè va sortint aquests isards doncs, a la frontera amb França. Ara, però, un estudi doncs, com us dèiem, de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària i també de la Universitat Autònoma de Barcelona ha exposat que aquests isards d'aquí de la comarca doncs, no tenen aquesta malaltia perquè tenen una segona soca, doncs, com us dèiem, d'uns gens atenuada del mateix virus que els hi proporciona aquesta immunitat per superar-la. A més, doncs, els protegeix d'altres altres soques, altres virus doncs, que també els podrien matar. I aquí al Ripollès acabem parlant d'una mica d'agenda, ja que aquest dissabte s'estrena doncs, al Palau de l'Abadia l'exposició fotogràfica de l'artista Mapi Rivera. La Mapi Rivera és una artista d'Osca, molt jove, doncs, que estrena la seva proposta fotogràfica. Ella resideix a Barcelona i serà la protagonista d'aquest doncs, espai art del Palau de l'Abadia, com us dèiem, dels propers mesos, amb una exposició que es diu La pell visionària, que és un recull de fotografies, dibuixos, poemes, caixes de llum, doncs que defineixen la trajectòria dels 15 anys, dels darrers 15 anys de l'artista. Una mica l'obra vol utilitzar la bellesa del cos de les dones per remarcar una mica el vincle místic i espiritual entre homes i natura. La exposició es podrà veure des del proper dissabte, 27 de juliol, fins al 13 d'octubre. L'exposició serà, la inauguració serà aquest 19 aquest dissabte, com us dèiem, a les 19 hores. I això és més o menys tot doncs, des del Ripollès.
Doncs perfecte, Guillem, apuntat. Ara anem cap a Celrà amb el Lluís Salabert, que ens parlarà de les dades d'assistència del Festival de Tastets, en el qual vam poder parlar-ne àmpliament el divendres. Bon dia, Lluís.
Bon dia, exacte. L'Ajuntament de Celrà xifra en més de 5.000 persones de l'assistència al Festival de Tastets, que ha durat 3 dies, i la nova ubicació al centre del poble ha tingut molt bona acollida i molta satisfacció dels assistents. Aquest divendres hi ha la pujada nocturna a Sant Miquel, un dels grans miradors de les Gavarres i de l'Empordà. A partir de 8:45, davant de la Casa de la Vila, serà la sortida. Fins demà es venen als comerços locals i a l'Ajuntament els tiquets de 2 euros que van a benefici de la Fundació Esclerosi Múltiple. I a la tornada hi haurà un bany nocturn fins a les 12 de la matinada.
Interessant proposta aquesta pujada nocturna, ens ho apuntem també, gràcies Lluís. Anem ara cap al mar, cap a l'escala amb en Juanjo López, que avui ens parles malauradament de dades d'afogaments a les platges, oi?
Doncs sí, Mercè, perquè des de l'1 de juny fins al 23 de juliol han mort el mateix nombre de persones ofegades en medis aquàtics de les comarques gironines que durant tot l'estiu de l'any passat. Per tant, parlem d'un fet preocupant, tot i que cal dir que l'any passat havia estat un estiu amb una xifra força baixa, ja que el 2017 van morir fins a 16 persones. El passat 16 de juliol va haver-hi l'última víctima mortal. Es tracta de l'únic mort que tenia menys de 60 anys. Es tracta d'un home de nacionalitat belga de 51 anys que va perdre la vida a la platja del Riuet de l'Escala, mentre es banyava. Les altres morts d'aquests primers dies d'estiu han tingut com a víctimes persones de més de 60 anys. Es tracta d'un col·lectiu que en els últims anys és especialment castigat i sovint des de Protecció Civil es donen consells al col·lectiu de gent gran per evitar, per exemple, posar-se a l'aigua a les hores de més calor o poca estona després d'haver menjat, entre d'altres. Per àrees de la Costa Brava, cal dir que Roses s'ha convertit aquest estiu en un punt negre, en el que portem d'estiu i han mort 3 persones ofegades. Una dona de nacionalitat anglesa de 70 anys va ser la primera de l'estiu a les comarques el dia 18 de juny. Posteriorment, el 28 de juny, una altra dona francesa de 80 anys va morir a la platja del Salatà. I el 5 de juliol, a la mateixa platja de Roses, un home de 61 anys de nacionalitat francesa va morir ofegat. I finalment, en un altre medi aquàtic, en una piscina privada d'uns apartaments de Sant Feliu de Guíxols, a la zona de Sant Pol, hi va perdre la vida el passat 11 de juny una dona de 84 anys de nacionalitat francesa. Va morir ofegada a la piscina comunitària i un testimoni se la va trobar surant inconscient a dins de l'aigua. Durant tot l'estiu passat, a les comarques de Girona van perdre la vida 5 persones, les mateixes que aquest primer mes i mig. L'agost va ser el mes més negre amb 3 víctimes mortals a la Costa Brava. L'any passat va haver-hi ensurts per menors d'edat a les piscines i, per exemple, el 13 de juny, una nena de 8 anys va estar a punt d'ofegar-se estant de colònies en una piscina de Vilopriu. També ens toca parlar una mica de la formació per restaurar embarcacions tradicionals del Museu de l'Ansó Bé de la Sal. No tots són males notícies, Mercè. Perquè des d'inicis d'aquest mes de juliol va començar el taller de restauració d'embarcacions tradicionals del Museu de l'Ansó Bé de la Sal. Aquest taller està programat en 5 sessions i té previst una duració fins a principis d'agost. Està previst que durant cada jornada es treballi sobre bastiments de fusta que formen part del patrimoni marítim del municipi escalenc. Aquests tallers impartits per Xeva Sala es realitzen en un espai cedit per la Confraria de Pescadors de l'Escala. Xevi forma part de la 6a generació de la família de mestres d'Aixa de Drassana Sala, última empresa del municipi que manté l'ofici. Aquest taller va dirigit a apassionats de la navegació tradicional que vulguin aprendre i posar en pràctica nocions bàsiques de l'ofici mestre d'Aixa. Un cop es restaurin aquestes embarcacions, aquestes seran les protagonistes de les següents edicions de la Festa de la Sal de l'Escala, esdeveniment candidat a ser Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Aquesta iniciativa del Museu de l'Ansó Bé de la Sal no va poder optar a una subvenció dels grups d'acció local pesquers, fet que va provocar la implicació directa des de l'Ajuntament de l'Escala per facilitar que es poguessin dur a terme aquests tallers. I de moment això és tot des de l'Escala.
Gràcies, Juanjo López, des de Ràdio L'Escala. Des de Vilafant us expliquem que l'Ajuntament de Roses es compromet amb els drets civils i polítics. L'Ajuntament de Roses acaba d'iniciar una col·laboració amb l'Oficina de Drets Civils i Polítics de la Generalitat, mitjançant el qual els seus serveis d'atenció al ciutadà i la policia local assessoren a partir d'ara les persones afectades per possibles situacions de vulneració dels seus drets. En temes de medi ambient, una acció liderada per la Direcció General de Pesca i Afers Marítims del Departament d'Agricultura i coordinada amb diferents unitats de cossos de Mossos d'Esquadra i agents rurals, han permès comissar 3 sacs de corall vermell extret il·legalment dins la zona del Cap de Creus per un grup de corallers, alguns amb llicència, d'altres no, però ja sabeu que el Cap de Creus doncs està totalment prohibit, ja que té una protecció especial, ja que està considerat dins el Pla Especial de Protecció del Medi Natural. Més coses, us dèiem, aquest incendi a Figueres, tots sabem que fa calor, ho hem anat comentant en aquest decurs de salutacions del repàs d'actualitat. L'Ajuntament de Figueres activa a la fase d'alerta de Protecció Civil Municipal per l'onada de calor, precisament. Doncs hi haurà, doncs la piscina municipal serà gratuïta durant aquests dies per les dones embarassades, per la gent gran de més de 65 anys i pels menors de 12 anys, per tant, per poder passar aquesta calor. Temes d'agenda, el casal de Sant Pere acollirà una exposició fins al 18 d'agost d'artistes del municipi. Si us interessa conèixer el monestir de Sant Pere de Rodes, us fan una proposta, les mininits d'estiu a Sant Pere de Rodes, una proposta més familiar. I des d'aquest dilluns estaran obertes, també si us agrada nedar, doncs des d'aquest dilluns a Roses estaran obertes les inscripcions per participar a les travessies de natació que celebren al municipi coincidint amb la festa major a l'agost, així doncs que seran com les de l'any anterior. Una serà l'Enric Badosa, que és la municipal, a l'11 d'agost, i la mini travessia també a l'11 de de cosa així, doncs, que si us agrada nedar, doncs ja ho sabeu, us podeu ja apuntar a través de la web de l'Ajuntament de Roses en aquestes travessies que es fan, doncs que a mar obert podeu posar-vos a prova vosaltres mateixos, a veure si aconseguiu doncs, els primers en arribar i fer aquesta travessa, si no passar-ho d'allò més bé nedant. Nosaltres el que farem ara serà fer uns consells publicitaris i de seguida tornarem amb més mar i muntanya. Fins ara mateix!
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cala presenta el Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, amb Boris Weitzman.
Sabíeu que al Baix Ter hi ha zones prioritàries per a la conservació?
Al Baix Ter es troben dos ambients propis de llocs molt humits, que es consideren prioritàries per a la conservació, i que el Parc Natural ha de fer el possible per mantenir-los en un estat de conservació favorable. Un són els boscos de ribera, que creixen a banda i banda dels cursos pluvials formant galeries, i els altres són les closes, que són prats de dall o de pastura inundables i tancats per arbres de fulla caduca. Aquests ambients són zones importants de cria i descans d'ocells vinculats als ambients aigualosos, com el martinet menut, l'agre roig, el bernat pescaire, el martinet blanc, l'ànec collverd, l'ànec cullerot, el xarxet, el xarrasclet, la fotxa i molts altres. També és una zona important pels amfibis. Es tracta d'un espai molt amenaçat per les extensions i pràctiques agrícoles, i especialment pels recs de drenatge en què se desguassa l'aigua. En aquests ambients creixen unes espècies prioritàries o d'interès, com són el freixe de fulla estreta, el zalza, l'alberg i els tamarius. Per assegurar la seva conservació, el Parc Natural té previstes unes accions concretes, com són el control d'espècies exòtiques invasores, la recuperació i plantada d'espècies del bosc de ribera mitjançant el manteniment d'un viver, el manteniment de les closes existents, la recuperació de les closes amb ramaderia extensiva de baixa càrrega i la restauració d'antigues àrees pradenques. Us animeu a passejar per aquests ambients i gaudir d'aquests hàbitats tan excepcionals?
Em fas confondre quan de tant mirar-me no dormies mai. Necessito el teu esguard que se'm clavava i la màgia de l'instant. I ara que...
Mar i muntanya, el programa més refrescant d'aquest estiu. Mar i muntanya en directe, 12 a 1 del matí. Un programa de Ràdio L'Escala, La Veu de Sant Joan, Ràdio Salrà i Ràdio Vilafant.
Doncs aquesta cançó que ens tira el nostre company, en Víctor, té a veure amb l'estrena, la setmana passada, de la tercera temporada de La Casa de Papel. L'ha popularitzat aquesta cançó. Hem triat una versió més mogudeta, una mica electrònica, podríem dir, si us sembla. Us la posem, que la disfruteu molt. Si sou fans de la sèrie, doncs crec que us agradarà. I després seguim amb més entrevistes i més temes aquí al Mar i Muntanya. Doncs som-hi, ens hi tornem a posar, aquí al Mar i Muntanya. Ara ens volem menjar un souvenir gastronòmic, Víctor. Ens arriba des de Ràdio Salrà, en Lluís Salabert ens porta doncs, aquest reportatge sobre el xuxu, que a mi m'encanten els xuxus.
Menja't l'estiu, menja't un souvenir gastronòmic.
Ara fa just 5 anys, un mes de juliol, tancava la persiana a la pastisseria més antiga de la ciutat de Girona, coneguda popularment com Can Castelló, amb 116 anys d'història. Tot i això, segueixen fent xuxos a dia d'avui en un obrador que sí que mantenen per vendre per internet, per a càterings d'altres establiments i restaurants. El tema és que tothom sap que el xuxu de tota la vida és d'una mida gran i de crema. Els xuxos de Can Castelló són més petits i de sabors molt variats, de maduixa, de poma, de praliné, de ratafia, a més de crema, per exemple. Aquests només es poden trobar en festes especials de Girona, com fires i temps de flors, a la plaça de la Independència. I és el típic souvenir que un s'emporta en una caixeta amb varis sabors, o bé s'emporta posat. Diuen que són els millors de Girona, però avui no resoldrem quins són els millors xuxos del món. En trobem als nostres municipis, i a Salrà en fan a dos llocs. En sabrem alguna cosa més de la veu dels clients amants dels xuxos.
Bé, el xuxu fet de pasta de full, crema i sucre, aquests són els tres ingredients imprescindibles per fer un bon xuxu. El postre gironí que s'ha convertit en un emblema de la ciutat. Aquest dolç que es va fer famós per la pastisseria Puig i per la pastisseria d'en Freddy Faura. Cal buscar els seus orígens en la guerra del francès, en el qual un militar que va desertar de l'exèrcit de Napoleó es va quedar a Girona i es va apuntar cap a 1800 i escaig. Es va quedar a la pastisseria del senyor Puig i allà li va explicar com ho havia de fer, van estar provant i va quedar això, aquest xuxu tan bo i tan de crema que ens ha arribat, ara fet amb altres varietats que ens arriben plens de ratafia, plens d'altres formes cremoses i de maduixa, etc etc.
És un postre exclusiu de Girona, exclusiu de veritat, només existeix a la província de Girona. Ara comença a expandir-se cap a Barcelona, però originàriament és de la província de Girona. I originàriament de Girona, de la pastisseria del final de la Rambla. Un cop feta la introducció aquesta, el més important d'un xuxu és que no sigui oliós. Ha de tenir la proporció justa perquè, com és pasta fregida, primer s'ha d'afegir amb un bon oli i no ha de tenir gust d'oli, perquè després hi ha molta gent que li repeteix. I l'altra part imprescindible d'un bon xuxu és que tingui la proporció de crema correcta. Ha de rebossar la crema. No pot haver-hi una miqueta de crema al centre. T'ha de sortir la crema pels costats. Això és l'important.
Malgrat que el xuxu es va crear, no va ser famós fins que cap a 1970 aquest en Freddy Faura, com he dit al principi, va començar a agafar anomenada. I es menja ara bastant a tota la província de Girona.
Xuxus recomanats. A nivells, la flaca Tenten fa els millors de Salrà. El fa de dos milles, la petita i la gran, i boníssims, de veritat. La crema del Can Tenten és impressionant. I, en canvi, fan un xuxu de xocolata molt bo i molt correcte al pot lligat. Però a dies és una mica oliós. Aquí hi ha problema. Heu de pillar un bon dia. I després, a nivell de Girona, els de la pastisseria de Noguera són els millors. I després hi ha una fleca molt petita a prop del col·legi de les Carmelites, però fan uns xuxos extremadament bons. No sé si s'ha notat que sóc molt de dolços i ja us continuaré recomanant dolços.
Si en voleu fer a casa, hi ha una pàgina web de receptes i us expliquen com fer-los. Es diu www.lesputesreceptesdelayaya.com.
Doncs nosaltres seguim aquí, gràcies Lluís Salabert per aquest xuxu de Girona que ens has portat radiofònicament, eh? No ens n'ha portat a l'estudi, queda pendent, eh? Jo us porto una flona, tu ens portes, Lluís, un xuxu de Girona, eh?
De quin gust voleu?
Jo m'agrada el tradicional, el de crema.
Jo també, jo sóc de crema.
Ratafia, no?
Ratafia. Va, porta'ns un de cada, un de cada. Un de cada, així el provem tots. Està clar.
Com a anècdota,
digues.
Té, el xuxo té 101 anys.
101 anys.
Es va celebrar el centenari, doncs aquest any ja va pel 101.
Perfecte, doncs nosaltres seguim endavant. Juanjo López, de Ràdio L'Escala, no sé si estàs aquí amb mi per fer l'entrevista, ja tenim les convidades a punt. Juanjo? Ara tornarà.
Bones, Mercè.
D'acord. Bones, Juanjo, bones
aquí,
de nou.
Tinc aquí,
t'explico, tinc aquí amb mi a l'Anna Mer i la Gisela Rodríguez, elles són tècniques de joventut del Consell Comarcal de l'Alt Empordà. A més, la Gisela és també sexòloga, eh? I avui té molt a veure, no?, el tema que parlarem. Parlarem dels punts liles, eh? No sé si sabeu què són. Ara en parlarem amb elles. Benvingudes.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Això dels punts liles, eh? Anem per pams. Expliquem una mica què són els punts liles, pels qui encara no ho sàpiguen.
Bueno, els punts liles són una de les intervencions que plantegem en aquesta campanya de prevenció de les violències en l'àmbit de l'oci nocturn. I per la persona que vulgui saber què és un punt lila, és un punt de seguretat que establim en les zones d'oci nocturn, de festa major. En aquest punt el que pretenem fer és prevenció de què és una agressió sexista, no? Que a vegades podem pensar com que és una cosa molt extrema, però n'hi ha d'altres comportaments que ens fan sentir incòmodes a les dones, no? És un punt que vol conscienciar de quines conductes no són... tolerables, encara que pensem en un primer moment que no passa res, que és una cosa normalitzada, fer una miqueta de consciència i també tenir un punt on tota la població hi puguem anar, si veiem una agressió, si ens sentim insegurs o insegures, saber que comptem amb un recurs, amb unes professionals preparades, on poder anar a expressar aquesta inseguretat o aquesta situació.
A més, aquests punts liles deuen néixer d'alguna necessitat, no? Com us heu vist amb la necessitat de dir, ostres, ens hi hem de posar, hem de crear-ho, perquè a més és d'abast comarcal, això.
Sí, ja fa temps que funcionen aquest tipus d'iniciatives. A Barcelona poder fa més temps que no pas aquí a comarques de Girona que funcionen. De bones a primeres era a través de la iniciativa social, d'activisme feminista, que s'havien portat a terme aquests punts de seguretat, i a poc l'administració s'ha anat posant les piles, que ja tocava, i han vist necessari doncs, de donar aquest espai de seguretat en les seves festes majors, en els seus punts de festa.
No és arrel de cap incident allò greu. Bueno, és que cada cop, malauradament...
Només cal escoltar les notícies, no?
Juanjo, digues.
Sí. Estava aquí escoltant perquè em sembla un tema, jo crec que malauradament molt d'actualitat, però que hauria de ser-ho encara més. Jo us vull fer una altra pregunta, que en què consisteix, com funciona això dels punts liles?
Bueno, aquí el que trobarem serà pues, una carpa per trobar un lloc en l'espai de referència, ¿vale? Dins d'aquest espai el que n'hi ha són dos professionals psicòlogues que estan formades en perspectiva de gènere i en atenció en emergències. Per què? Perquè si hi hagués una situació realment d'agressió, que realment hagués una incomoditat, aquestes psicòlogues poden fer el recull i l'acompanyament de la persona que hagi estat agredida, vale? I a més estan capacitades per fer una conscienciació, portar a la població un missatge professional i amb unes bases sobre què és la violència, no? I per què hem de reflexionar sobre aquestes conductes i per què conductes que podem pensar a vegades com pues, seguir una persona o piropejar-la o intentar tocar-la, no? En un context de festa ho podem entomar o veure a vegades com, bueno, com un joc, no? Com una cosa que no passa res, però sí que pot violentar, no? I elles tenen tota aquesta formació i aquesta informació per poder-la transmetre i per poder capacitar. A més, pues, en aquí n'hi ha implicades també persones de cada municipi i també pues, jovent del municipi, gent voluntària i pot formar-hi part. I això, cada municipi té la llibertat també d'adaptar una mica la intervenció a les necessitats que tingui a la seva població, a la durada de la seva festa, al tipus de festa que està plantejant. Per això l'equip de psicòlogues fa també primer una primera sessió amb el municipi per adaptar la intervenció a les seves necessitats.
Clar, entenc per això que expliqueu que no qualsevol persona pot estar capacitada o preparada per estar dins un punt lila, no? Perquè has de tenir una fortalesa mental i has de tenir una preparació adequada per poder ajudar i tractar tots aquests temes, imagino.
Sí, és clar. Amb el temps s'ha vist això, no? Que per més bona voluntat que hi posem, és necessari la intervenció de professionals especialistes. Està molt bé el treball des del voluntariat i des de l'activisme, però cal recolzar-ho i complementar-ho amb aquesta intervenció a nivell professional.
25 municipis adherits, expliqueu-me a nivell comarcal com és la campanya i suposo que al llarg de l'estiu irem veient aquests punts liles a les diferents festes, no?
Sí, això parteix de... Bueno, d'una motivació de la Gisela i meva, allà a l'oficina jove, que vam pensar que no tenia massa sentit posar un punt lila en plan tenderete el dia de la festa major, sinó que havíem d'anar més enllà i, a més, volíem donar un missatge unitari a tota la comarca de que, bueno, que s'han de frenar aquest tipus d'agressions i d'aquest tipus de violència. Llavors vam pensar dissenyar un projecte que fos comú a tota la comarca i a tots els pobles que s'hi volguessin adherir. Hem treballat amb una imatgeria, amb la guagua, amb la il·lustradora figuerenca.
Sí, veiem aquí el flyer, per exemple, doncs, un home, una senyora més gran, una dona més jove, una nena, una persona de color, vull dir, diferents persones doncs fent stop, no?
Ah, exacte. I a més el missatge que donem no és només l'stop, no?, que se simbolitza amb la mà, sinó amb el jo soc punt lila, amb el que busquem és l'aliança amb tota la gent que vulgui dir l'estop. És a dir, si jo me poso la xapa de jo soc punt lila, estic donant el missatge de que pots comptar amb mi si te sents agredida.
Clar, per exemple, ara que deies l'estop, no? Potser hem de dir estop, no? Precisament la Falca, si voleu l'escoltem un momentet, la Falca que s'ha fet, parlant d'aquesta imatgeria, doncs també s'ha fet una Falca que diu it's enough, no? Ja n'hi ha prou.
Volem una festa lliure de sexisme i no en deixarem passar ni una. Jo sóc punt lila, tots som punt lila. T'alies amb nosaltres? Alt Empordà, comarca lliure de sexisme.
Potser cal una mica, no, això de ser més... Saber dir que no, ja n'hi ha prou, no? Això que deies tu abans, Gisela, dels comportaments, no? Vale, està bé que tu em puguis dir guapa, el que sigui, i jo digui, no, perdona, això m'ha molestat fins aquí. Cal treballar-ho, això?
Sí, cal treballar-ho perquè tenim com uns rols de gènere no molt establerts que no els qüestionem, simplement els reproduïm, no? On, pues... Ara generalitzaré molt, perquè estem simplificant moltes coses, però diguéssim que a través dels mites de l'amor romàntic, on l'home té un paper, no, de conquistar la dona, d'anar darrere, d'insistir, d'aconseguir, no, pues a vegades a través de tot això s'acaba actuant d'una manera que és invasiva, que és ofensiva, i, bueno, i quan tenim un context de festa... No, que també hi ha l'alcohol, que també es fa servir per justificar... Bueno, estem veient que tots aquests comportaments que podríem anomenar micromasclismes, per entendre'ns, al final generen un caldo de cultiu, no? Que és el que després pot arribar a que hi hagi situacions més greus on es malinterpreti, no?, de les coses, i com tu no has dit res o no t'has manifestat en contra, o, no? I ara tenim tot el debat social, sí, del tema de l'acció, no? Del silenci, del que significa el silenci. Hem d'anar molt a l'arrel de tot això, que són els prejudicis, els rols de gènere, i començar per aquí, que és una mica el que pretenem amb aquesta campanya, no? No fer simplement un punt d'ajuda quan les coses ja han passat, sinó que arrel de que establim aquestes intervencions hi hagi altres intervencions que estan sent xerrades formatives, està sent que es parli del tema, no?, que avui estiguem aquí parlant d'això, que s'expliqui a la gent el que és un comportament micromasclista, no?, que respon a rols de gènere i que, no, que ens els hem de qüestionar com a societat, de dir si això ho volem mantenir-ho o no, o ja no ens agrada.
Imagino que una mica aquest canvi de, bueno, per dir-ho, generacional d'alguna forma... hem d'educar des de les generacions que venen des de baix, però també imagino que també és important educar a les generacions, ja parlo de pares, sobretot perquè aquesta educació que es donin a casa no sigui la que no s'ha de fer, sinó que totalment al contrari, s'ha d'ensenyar als nens, però també, o sigui, se'ls ha d'ensenyar des de casa. No sé si m'explico.
Totalment d'acord. Sí, és així. És. De fet,
que moltes vegades limitem l'educació a nivell escolar, però l'educació també important, l'educació social, per dir-ho d'alguna manera, penso que és indispensable que s'ensenyi a nivell de casa, a nivell dels teus pares, a nivell de la teva família.
Sí, bueno, és el que pretenem dir amb aquest lema, no? Que a tot arreu ens hem de fer tots responsables de parar les violències, siguin del tipus que siguin. Tots en som responsables, per tant, jo sóc punt lila. Des de casa, des de l'escola, al carrer, quan veiem, jo què sé, un grup de nanos que s'estan brallant, potser jo sola no puc, no? Però puc anar a buscar ajuda, els puc parar. I no deixar-ho passar tant, perquè ens hem acostumat com que no va amb nosaltres, no? Llavors, a més...
Aquest és el problema, no?
Poder, sí. Sí, és com que ens hem tornat com molt individualistes tots i més val que no... El missatge que solem donar a vegades a la mainada és si veus una baralla, tu te n'apartes, no facis res, no diguis res. Doncs potser que comencem a ensenyar a responsabilitzar-nos tots plegats i donar exemple als grans, clar. I el que també et volia comentar arrel d'això és que no només fem el punt lila durant la festa major, sinó el que et deia la Gisela, que també és molt important la prèvia que fem. Hem fet una formació a nivell político-tècnic, en la qual han vingut regidors i alcaldes i alcaldesses del territori, que s'han format. Estem en un grup motor de treball per treballar-ho i des d'aquí volem convidar també a professionals de tota la comarca i a polítics de tota la comarca que s'hi vulguin adherir per treballar a llarg termini sobre aquest tema de les violències cap a les dones i sexistes. I a més, coses puntuals que estem fent a diferents municipis. Per exemple, parlant de Vilafant, a Vilafant s'ha fet una formació en els monitors del casal d'estiu, que són cap a 30 professionals, més els premonitors, una formació de 2 hores, que després ells poden aplicar-ho a les seves intervencions durant el casal d'estiu, i també s'ha fet una intervenció a nens i nenes de 4, 5 i 6è, per treballar la igualtat de gènere, la coeducació, el sexisme, les violències, l'autoestima, etc. I a cada municipi es fan coses diferents en funció de les seves necessitats i de les seves demandes. Vull dir que no és només el punt lila de la festa major, que tots tenim una mica en ment, sinó que va molt més enllà perquè pensem això, que des de tots els racons hem d'entomar-ho.
Exacte. I ara que parlàvem una mica d'aquestes agressions, en ple 2019 hi ha una societat que teòricament és una societat respectuosa i tolerant, que hi ha hagut un canvi generacional, no? Ja, abans es parlava molt de la societat masclista d'Espanya, d'anys anteriors, i ara es veu que, bueno, es pensava que no hi havia. Quin creieu que és el motiu de l'augment d'agressions sexuals durant els últims anys? Perquè no es pot amagar, les coses estan allà i les dades són les que són, vull dir, és horrible.
Clar, aquí també hauríem de veure si realment estem en una societat, com dèiem, tu has dit teòricament,
exacte,
que realment
exacte,
respectuós
exacte,
i tolerat.
Bueno, jo el que us puc dir, el que es diu, no?, entre els professionals és que sí que és cert que hi ha un augment, però també no és que hi hagi un augment, és que el que passa és que la gent està denunciant més, no?, que no pas ho feien
fet
abans.
Important.
Llavors, el que està passant és que el problema que ja el teníem, ja el portàvem, ara s'està visibilitzant, no? I aquest és el fet de que hi hagin més denúncies, que la societat en parli més, estigui posant el focus, doncs és important perquè al final és el que reflexa que hi ha un canvi, no? Hi ha un canvi de mentalitat que diu, ei, això ho hem d'explicar-ho, això no pot ser, no pot estar invisibilitzat, no pot estar acceptat. I aprofito per explicar que quan ens referim a agressions sexistes, no només estem pensant en una agressió d'un home cap a una dona en una relació heterosexual, sinó que si jo sóc una persona LGTBI que m'han mirat malament, que m'han insultat, que m'han fet alguna cosa o m'estan acusant, també puc anar al punt lila, no? Perquè al final el sexisme és tot allò que diferencia per raó de sexe o de gènere. Ho explico perquè a vegades no ho tenim massa en compte també, no? I és important perquè també és fruit del masclisme, això, no? El masclisme el que ens diu és que hi ha un tipus de relació afectiva que és vàlida, que és home-dona, ¿vale? I tot el que no sigui això no és normal. I bueno, el que volem també és acollir aquest tipus de situacions, eh? Saber també que el punt lila pues, també no està limitat al tema home-dona, perquè si no estaríem reproduint un mateix sistema de rols de gènere.
La primera cosa que hem de tenir per resoldre un problema és reconèixer que tenim un problema, no? Potser aquesta campanya és una mica això, enfilar l'inici de la solució, i tenim un problema, anem a parlar-ne,
sí.
Seria una mica la idea de la campanya.
I a part també que està servint tot el tema aquest dels punts liles per ser-ne conscients, que moltes de nosaltres hem estat agredides i no n'érem conscients, ho vivíem com una normalitat. Llavors, posar-hi paraules, veure exemples, i visibilitzar-ho, ens adonem que realment totes hem patit aquests tipus de situacions i d'abusos, no? En major o menor grau, la majoria se suposa que en menor grau, però un tocament en una festa major, que abans era el més normal, doncs no en deixem passar ni una, ara mateix.
Exacte, com diu la campanya. Ja per acabar, una última pregunta. Ens comentava precisament el company de Ràdio Llençant, Quim Agustí, doncs, que durant les festes del Carme hi va haver punt lila. Nosaltres aquí a Vilafant tindrem punt lila per la festa major al setembre. Ja hi ha hagut festes. Com està funcionant? Quin ha sigut el feedback de doncs, les festes on ja hi ha hagut punt lila? Com ha anat?
Bueno, estem contentes primer per la resposta de tots els ajuntaments que s'han volgut adherir i que encara sabem que n'hi ha que estan interessats, el que passa que ja no hi som massa temps perquè tenim totes les dates cobertes. I res, que acaba sent un punt de seguretat on moltes persones s'hi acosten primer a demanar informació, a veure què és, i sí, s'estan recollint tipus d'agressions que han rebut. I al final de temporada tindrem un informe, tots els municipis tindran un informe individual del que ha passat a cada poble, i a nivell comarcal també tindrem un informe que, si voleu, després tornem a quedar i en parlem, perquè suposo que sortiran dades molt rellevants.
I tant, encantats a Ràdio Vilafant que ens ho expliqueu. Nosaltres ens acaba el temps. Gràcies a Anna Mer i Gisela Rodríguez, tècniques de joventut del Consell Comarcal, per venir-nos a acostar als punts liles.
Gràcies.
Ràdio Vilafant, en el Mar i Muntanya, som punt lila.
Paseo por La Habana y un café frente al malecón, con, comienzan los recuerdos, las espinas a aflorar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece, ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos, sin dedicarle más tiempo, que el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos, así que le canto a los valientes, que llevan por bandera la verdad, a quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás, los que no participan de las injusticias no miran a otro lado, los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz, a ti mi compañero que me tiendes la mano, que es tu corazón bondad. Me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes se ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes se ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses. Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de...